desfilaba en Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal.
Marc Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Tu ets l'home del cinema. Divendres vens a parlar de cinema del Setè Art. I avui ens proposes arrencar amb Fer Tangana.
Sí, ara portem dues setmanes de així, més musicals, amb la Taylor la setmana passada i ara una mica més local amb el Fer Tangana, el Pucho, com se'l... Pucho, el madrileño, té bastants...
Anton Pucho, el madrileño.
També. Sí, sí. L'altre dia veia, per exemple, la Juliana Canet, que l'entrevistava. Ara hi ha un festival també a Barcelona que es diu L'Inèdit, que Estrella Damm ha decidit anar obrint el seu mercat de patrocinis i ara amb la cervesa Inèdit ha fet també un festival, si aprofitem una mica de patrocini. I bé, estava a la roda de premsa i tothom li deia per al Pucho. Sí, ell deia, tothom va dir el Pucho, per tant jo, com que és aquest, així, una roda premsa important, vaig adaptar-me. I bé, comentem una miqueta el perfil d'aquest peculiar artista, productor, compositor i empresari. Perquè,
ex de Rosalía, també.
Ex de Rosalía, afegim. Ha guanyat 3 premis Grammy llatins i amb aquest àlbum El Madrileño, aquesta cançó que sona de fons, l'àlbum ha acumulat més de 2.000 milions de reproduccions a tot el món, ha aconseguit número 1 de la llista global d'àlbum debuts a Spotify. Per mi, com a àlbum, és espectacular. O sigui, si no agrada molt l'estil seu, sí que és una mica complicat, però com a àlbum és tremendo. Va fer també una cosa que es diu Tiny Desk, que són uns concerts en format tiny, doncs és més petit.
Petitet.
Doncs brutal, una adaptació amb una taula plena d'artistes tocant, fent palmes amb la guitarra espanyola. És brutal aquell vídeo, si el voleu veure. I bé, aquí el tenim que va decidir fer... En canvi, la Taylor fa documental dels seus concerts, ell fa de la preparació prèvia, de tot el recorregut d'aquesta gira, d'aquesta ambició com desmesurada, traduït al català, que l'ha presentat el Festival de Sant Sebastià, va fer com la premiere. Després el tenim ara a Espanya amb el festival aquest. I en breus crec que ja està als cinemes. Bueno, aquesta setmana.
Sí, sí, arriba
ja. I ves un documental molt intens.
No ens diguis res més, escoltem una miqueta
vale.
Com sona aquesta ambició desmedida.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
Llevo 2 putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar.
Si no quieres currar 9 meses gordo, millones de pavos, a lo mejor tenemos que hablar.
¿Te
Las letras que escribe, seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo.
Es el único artista que yo conozco que te la va a sudar si desafina.
¿Tú sabes el pánico que tengo yo a salir a cantar, que yo no sé cantar?
Pucho es un tío muy listo. Y que un tío que tiene esa capacidad, pues lo que no podía hacer era desperdiciarla.
Con la música ya lo he intentado y no quiero, es que no es lo mío, ¿sabes? Porque yo soy un creador, no soy un intérprete.
Pucho es la persona más manipuladora que conozco y que conoceré.
Pero lo es desde pequeño.
Ay, si te ha sentado mal una cosa que he dicho por teléfono, me jode.
Luego hay una parte muy complicada, que es el personaje.
Nos lo vamos a pasar bien, seguro. Pero no, vete, te quedamos aquí leyendo.
Se va la pasta porque no nos da tiempo a sumarla.
No, no, esta gira era para hacer millones.
Millones,
o sea, podríamos haber hecho esta gira a 5 personas y seríamos millonarios.
¡Vamos, chavales!
¡Chavales!
¡Al concierto de Pucho!
La gira es un negocio que tú has hecho que te ha salido mal y otra cosa.
Aquest és el to i aquest és el personatge que descobrim al documental Esta ambición desmedida.
Sí, una paraula que ho defineixen com l'inconformisme que és ell, com a artista, que hi ha un moment que diu, bueno, doncs puc cancel·lar-ho tota la gira ja perquè no estic d'acord com funciona, i el representant li diu, però tu estàs boig, està tot quasi venut, i ara ho enviaràs tot aquí, entre cometes, a Norris. I surt la mare, diu, és que és la persona més manipuladora que he conegut.
Aquesta era la mare, sí, senyors.
Des de petit que és així, no?
Sí, sí.
I surten, també surten altres artistes que li diuen que és com un artista únic, un artista especial dintre el mercat, que ell ho diu, és que ell és una mica un productor, però que no, cantar no en sap, perquè l'autotune ens fa servir un tou, ja no és autotune per arreglar sa veu, sinó ja és una part d'art seu.
Però ell ho reconeix.
Sí, sí.
Hem sentit que deia, jo no sé cantar, jo tinc pànic a sortir a
sempre,
cantar.
Sempre ha estat així de... És un artista que ho diu tal qual, lo bo que té i lo dolent que té. I així, el directe, el documental el veureu, el directe és espectacular, posa una taula grandiosa, plena d'ornaments, de tot, de 1000 artistes que l'acompanyen, i el directe, jo veia vídeos i em vaig quedar amb les ganes.
A més, és que en aquesta gira va perdre molts milions d'euros, no? Perquè és tan magnífica i va abocar tants recursos que va acabar perdent tot el que tenia, pràcticament.
Sí, sí, no, que clar, és que s'acompanya d'uns guitarristes brutals de nivell més de flamenco, que super coneguts, la decoració, tot el moure tanta gent i l'estrès que li porta, pues, és un documental intens. Diferent al de la setmana passada, que era tot més fantasia.
Taylor Swift, no?
Doncs aquí no és tanta fantasia.
Res a veure amb Dieras Tour. I a més és que, a diferència del concert de la Taylor, que no deixa de ser això el seu documental, aquest documental l'han gestat durant 4 anys, des que ell comença a crear aquest àlbum tan magnífic que ens explicaves, El Madrileño, que va tan i tan bé, guanya Grammys, fa molts diners amb l'àlbum Sí, i llavors diu, aquest àlbum necessita una gira a l'alçada, i comença a dissenyar la gira, i el continuen seguint durant la gira, quan la gira es torça i comencen a perdre molts milions d'euros... També estan allà a les càmeres, són 4 anys.
Sí, sí.
El treball és magnífic.
Que ara ho ha deixat a un punt que... Jo crec que hi ha el debat de què va després, perquè és que ara ho ha deixat a un... A l'anterior àlbum estava bé, però aquest va tocar molt amunt. Aviam què passarà, doncs.
Sí, sí, justament llegia Fotogrames això, no? Deia, què és el millor? Doncs que aquestes 2 hores i quart que dura, per cert, que no ho deies, Marc...
Sí, això no ho he dit.
2 hores i quart... passen com un sospir. El pitjor, que el documental deixa clar que difícilment tornarem a veure un desplegament similar al que ha suposat aquesta gira de l'àlbum El Madrileño. Jo primer pensava, això és per fans de C. Tangana, i després de llegir una mica i veure el tràiler, m'ha picat la curiositat i tinc ganes de veure'l. I no sóc gens fan de Tangana.
Pot ser una idea seva d'intentar arribar a un públic... també vendre la seva imatge.
No? Eixamplar la base.
Sí, sí, tranquil·lament pot eixamplar-la, sí, sí.
Hem obert amb aquesta ambició desmedida. I què més proposes?
Una mica un canvi de registre amb Trolls 3, Todos Juntos.
Esto va a pasar a la historia de las boybands.
Estás poniendo nervioso a Bebé Branch.
Pues como si fuera a potar, a desmayarme y...
¿Hacerte pis encima?
¿Cómo lo sabes?
¡Un fuerte aplauso para Brawl
Mis exquisitamente trabajadas tabletas y yo lo dejamos.
Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden Tangana. Tenemos que dar estopa.
Adiós. Hasta luego.
Branch.
¿Qué? Oh, hola.
¿Te encuentras bien? Sonríes y lloras a la vez. Es como si te doliera la cara.
Me duelen los mofletes.
¡Bebé Branch! Soy John Dory, el hermano de Branch.
¿Qué?
Ex hermano.
Aquí hay tomate, tinkes.
Un hermano es un amigo que no te abandona nunca. Es el vínculo más fuerte del mundo. Yo mataría por tener una hermana con la que cantar. ¿Qué pintas? ¿Chalecos plumífero? ¿Collares de conchas? ¿Esmoquines vaqueros?
¿Te tenías las puntas?
¡Oh, qué ricura! ¡Muero de amor! ¡Me encanta!
¡Era la época!
Patético. Branch, Floyd está encerrado en una cárcel de diamante.
Solo hay una cosa lo bastante potente para romper el diamante.
La armonía familiar perfecta. ¿Deberíamos dejar conducir a un bebé?
Me he sacado el permiso de principiante.
¿Quién es Adultín MacMayor?
Tengo una pregunta mejor. ¿Eres de Antivicio?
¿Quién anda ahí?
¡Ah!
Estamos buscando a nuestro hermano.
¡Ay, qué fuerte! ¡Ay! ¡Me llamo Viva! ¡Es fantastinante ver otros trolls!
Acabas de hacerme una... Color, sí, molta llum i purpurina a Trolls 3.
Sí, aquesta nova aventura els trolls es preparen per a una reunió familiar plena de comèdia, música i molta acció per a tots els públics. Aquests fans que es van conèixer el 2016 i anem per la tercera pel·lícula. Després de dues pel·lícules en què ha passat del xoc inicial a l'amistat i el tonteig, el Poppy, que és l'Anna Kendrick, que veiem i hem anat veient que té aquesta gran passió per actuar, però també sap cantar molt bé. I el Branch, que és el Justin Timberlake, que ja és prou conegut de sobres, que per fi són parella oficialment a la pel·lícula, no? A mesura que es van coneixent i passant més temps, Poppy descobreix el passat de Branch, traient un sorprenent secret de la seva família. Però el seu dia, el Branch, que va ser integrant del grup musical favorit de la Poppy, Brozone, una boy band formada per ell i els seus quatre germans, el Floyd, John Dory, Spruce i Clay, el grup es va separar, igual que la família, i per això els petits dels Brozone no tornen a veure els seus germans des de llavors. Però quan Floyd és segrestat per una parella de malèfiques estrelles del pop, que es volen aprofitar del seu talent musical, la Velvet i la Veneer, llavors el Branch i la Poppy s'embarquen així en un viatge emotiu per reunir la família i rescatar el Floyd d'un destí que podria ser pitjor pels seus fans.
El tràiler és una mica enrevessat, eh?
Sí, a mi em va costar seguir-lo.
Oi que costa una mica? Així com el de C. Tangana està molt aconseguit, aquest costa, eh? I mira que he vist la 1 i la 2. Però, vaja, diuen que la música continua en el centre de la pel·lícula amb grans temes, tant temes pop clàssics com de nous, sobretot interpretats per boy bands, per fer la picada d'ullet a l'argument o per grups familiars, i que aquest Trolls 3 manté els punts forts i bons que tenien les antecessores, la 1 i la 2, i que és encara més boja, si això és possible.
Uau, vale. Jo no n'he vist cap de les tres, de les dues.
Jo he vist la primera i la segona, perquè tocava, però també et dic ara que ja no cal, no veuré la 3. Però estan bé, són boges, són divertides, són simpàtiques, passes una bona estona. I clar, és que Universal... Més enllà dels diners que faci amb la pel·lícula, clar, fan molts diners amb tot el merchandising, les joguines, els videojocs, surt la pel·li ara, precampanya de Nadal, en saben molt i clar, aquesta 3 queia sí o sí, perquè Universal no es pot permetre renunciar
no, a
tants i tants ingressos. Pel·lícula familiar de la setmana i tenim una altra recomanació molt especial.
El Chico y la Garza.
Maito.
Madre.
Sálvame.
¡Madre! ¡Aguanta, ya voy!
Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva madre, Maito. En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas.
¡Maito, sálvame!
Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. Marchaos.
¡Es Maito! ¡Maito!
Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
Todavía queda más por hacer.
¡Madre!
Maito, ¿podrías continuar con mi labor?
El Chico y la Garza és l'última proposta del gran Miyazaki.
Ja arriba als 82 anys. L'altre dia el vam tenir a la pel·lícula presentada al Festival de Sitges, que va haver molta expectació. Els fans tenien moltes ganes de... Aviam si Miyazaki animava una miqueta les seves pel·lícules, perquè les anteriors els no tots els fans estaven tan satisfets, perquè clar, veníem de pel·lícules com El meu veí Totoro o El viatge de Chihiro, però clar, parlem del 1988 amb Totoro i el 2001 amb Chihiro. Jo he vist aquestes dues que he mencionat, les altres ja m'ha pillat una miqueta més a banda, i aquesta darrera aventura està inspirada en la novel·la de Yoshino Gentaburo, publicada el 1937, i ens presenta una trama molt marcada amb el seu protagonista Cooper. És un adolescent que ha patit la mort del seu pare i es veu amb l'obligació de mudar-se a viure amb el seu oncle. Però aquesta explicada des de la perspectiva del propi Cooper, que es troba en plena evolució i desenvolupament dels ensenyaments vitals, i segons el diari que escriu el seu oncle, on comparteix els seus dubtes quant a com educar-lo. Tot i això, l'adaptació de la novel·la per part de Miyazaki ens presenta a Maito, que és un adolescent que perd la seva mare a causa dels bombardejos del Japó i que s'ha de traslladar amb la seva tia. En aquest univers de fantasia, Maito rebrà l'ajuda d'un Bernat pescador que és capaç de parlar i que, d'acord amb aquesta, sap com portar-lo amb la seva mare. Per tant, seguim una mica amb aquesta línia dels animals que li parlen als protagonistes.
Diuen que és una de les obres més personals de Miyazaki, que és espectacular a nivell de visionat, de les millors de l'estudi Ghibli, aquest estudi japonès tan i tan famós i que ha donat tants bons productes. Hi ha un però, i és que aquí a Espanya hi ha pocs cinemes, hi ha poques còpies, i per tant la distribució no és massa bona, i que en alguns cinemes s'haurà de veure El Chico i la Garza en versió original amb subtítols. Pot ser una mica dur.
Sí, sí, una miqueta... Sí, depèn del to que mantingui la pel·lícula, però jo crec que es deu fer bastant amè perquè és aquest ritme constant, però que tampoc massa enèrgic, és la comoditat de veure aquestes pel·lícules, i això, els dibuixos que sempre mantenen aquest disseny propi, aquesta marca pròpia, doncs és una pel·lícula... Deu ser molt maca de veure, a veure si la puc anar a veure.
Un segell inconfusible, sí, el de Ghibli i Miyazaki. I la pregunta del milió és si es retira o no, perquè en teoria ja estava retirat, no? I ara torna amb aquesta pel·li que tothom elogia.
Que amb 82 anys es dependirà de l'energia, les ganes que tingui. Si, per exemple, no sé si té nets o netes, si li diuen, no, una altra pel·lícula així d'animació que els hi deu fer gràcia. A saber, no? Aviam què vol fer el Miyazaki i aquest estudi Ghibli, aviam què decideixen.
I en clau Penedès, Marc, dijous vinent, del 2 al 12, se celebra la 12a edició del MOS Festival a Vilafranca i escampat també per municipis i cellers del Penedès.
Sí, tindrem una programació de dades així, 1.300 minuts de metratge, 50 activitats, 14 països participants. Aquest any convidat al País d'Itàlia, que han volgut incloure un toc una mica més de gastronòmic, amb la secció d'Arezzo, famosa per valors gastronòmic, vitivinícol i històric del cinema. S'hi han rodat moltes pel·lícules d'aquella zona. I també aniran a tractar moltes produccions amb temes d'actualitat com els conflictes d'Israel, d'Ucraïna, temes com reivindicació de culturalment, de diversitat de gènere i d'origen. Hi haurà una mica de tot, és un festival que té molt bona salut.
Inabastable.
I que...
Has de triar, sí o sí.
Que has de triar moltes coses, perquè és que ells ho deien, per exemple, han fet una secció que es diu de la secció Brot, que són curtmetratges.
Els curts, l'origen del MOS, sí.
Que en dades deien que han rebut més de 300 produccions, que això són moltes, han hagut de fer 4 sessions perquè no donen abast, i
sí,
que només han escollit...
Habitualment eren 3 i aquest any han hagut d'estirar una quarta.
Una de les novetats, sí. I que són 25 les escollides, vull dir, és que hi ha una producció abismal. També tenim, per exemple, que la secció La Llavor és una altra cosa nova que han tret, que són les escoles de cinema del país, bueno, més famoses com les GAC, per exemple. Doncs també hi haurà el talent emergent que portarà les seves pel·lícules... ho he dit malament, La Llavor? Sí, La Llavor. I després també el talent de Quilòmetre Zero, com projeccions d'Ivan Palau, Irene Margalef i de Ramon Tort, que són, per exemple, treballs que han fet, o TFGs, o TREX, perdona, treballs de recerca. I el Cineclub també posa de la seva part amb la projecció de L'Exorcista, que el 3 de novembre, que farà 50 anys de la seva projecció.
I es projecta el mateix divendres 3, no?
Sí.
Setmana que ve.
I si voleu consultar
més... I noms propis, com Nora Navas, que vindrà a rebre premi...
Sí, anant més a la programació, ja els noms ja a destacar, ja els pots dir, però sí. Ja hi haurà premis honorífics, però bueno, una mica de tot.
I si us interessa qualsevol d'aquestes activitats, aquesta cinquantena llarga, no badeu perquè ja hi ha algunes propostes esgotades. Correu a reservar la vostra entrada. I acabem amb una última proposta cinematogràfica.
El Sala Sasí, El Legado.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
Es mi familiar más cercano, señor.
Usted no lo ha visto nunca, creo.
No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Tío.
Querida niña. Permíteme presentarte a tu primo, Edward.
Mi querida prima. Vamos a ser muy buenas amigas.
Sugiero que nos aliemos. ¿Qué me dices? Ya percibo una duradera amistad. Eres una heredera. Y no deberías parecer un bufón.
Mi tío es peculiar.
Una palabra suave para un presunto asesino.
Pagó para arreglar su desastre.
No, era el suyo.
Miente.
Usted es un premio.
Lo sé.
Seguro que quieres a alguien.
¿Has desarrollado cierto cariño hacia mí?
¿Qué podría ser mejor que casarse con tu propia sangre?
Una mica de terror per acabar, que s'acosta a la castanyada i Halloween.
Sí, els tenim a una remota finca de la Irlanda Salvatge, on viu la Maud, una jove de 18 anys, recentment castigada per la mort del seu pare de forma sobtada i hereva de tots els seus béns. El seu oncle Silas és sospitós d'assassinat, considerat el fideïcomissari de Maud fins que ella faci 21 anys, per tant està al seu càrrec, i bé, els llops comencen a envoltar-la, sent Silas el titellaire d'un grup de depredadors, tots disposats a aconseguir el seu tros de carn.
Basada en una novel·la que es va escriure 25 anys abans que el Dràcula de Bram Stoker i que ja s'ha portat unes quantes vegades al cinema, aconsegueix enganxar-te de debò. En destaquen també el gran treball fotogràfic i el paper de la protagonista d'aquesta hereva, l'Agnès O'Casey. Terror gòtic, vampirisme lèsbic i fantasmes. Quin còctel. Molt de Halloween.
Déu-n'hi-do.
Marc, gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Igualment. My man.